Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz.
Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Avui fem el segon dels programes del Bon dia Tarragona dedicat a recordar els 5 anys de la irrupció de la pandèmia de la Covid. La majoria d'aquests espais tenen com a protagonistes professionals sanitaris que van jugar un paper fonamental, un paper clau en aquell moment tan dur, tan dramàtic i que van viure i per tant també van patir la pandèmia en primera línia. Després de l'entrevista que vam fer a principis d'aquesta setmana a dues professionals de l'Hospital Joan 23, avui ens acompanyen una doctora i una infermera de l'atenció primària. La saludem en aquests estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, la doctora Lourdes Clotas, actual directora del CAP al Morell, que durant la pandèmia, ara fa 5 anys, era la directora del CAP de Sant Salvador. Doctora Clotas, bon dia.
Bon dia a tothom.
I també ens acompanya Carol Tudela, infermera del CAP Llibertat, infermera en aquest centre d'atenció primària, avui i també fa 5 anys. Carol Tudela, també bon dia.
Bon dia.
Doncs d'entrada els hi pregunto què recorden, quina és la primera imatge que els ve al CAP recordant aquell febrer-març del 2020, quan potser vostès ja des de l'atenció primària veien que això venia. Aquesta setmana, per cert, s'ha recordat el primer cas de Covid a Catalunya. Després, a principis de març, és quan va haver-hi la gran allau de casos. A partir del 14 de març va arribar l'estat d'alarma i el confinament, però vostès com a professionals, vostè com a doctora, què recorda?
Jo recordo a l'inici, quan tenien notícies d'Itàlia i companys que treballaven en altres hospitals, recordo unes reunions que fèiem amb la Unitat Bàsica de Prevenció, on recordàvem una mica com utilitzar els EPIs que ja havíem après a fer servir durant l'època de l'èbola, no? I estar a la sala del centre intentant recordar una mica com utilitzar tot aquell material. Aquesta seria una imatge, no? Uh-huh. I el centre buit també, eh?
El centre buit, un cop ja es declara el confinament a partir del 14-15 de març. I vostè?
Doncs jo amb la prèvia, quan encara no sabíem que tot això possiblement ens arribaria aquí, jo era bastant ja pessimista perquè ho veia venir, no sé per què, ho veia venir. Ens anàvem preparant, alguns professionals doncs, estaven més receptius, dient, sí, això arribarà, i els altres dient, no cal fer servir mascaretes ni tot això perquè ho hem de fer, no cal. Em recordo també el que deia la Lourdes, no? Provar els EPIs per si cas ha d'arribar el moment, i al final va arribar.
I com i quan van adaptar, en el seu cas, el centre d'atenció primària? Vostè, que era la directora del centre del CAP de Sant Salvador, com ho van fer?
Bé, nosaltres, com sabeu, el confinament es va declarar el 14 de març. Jo en aquells moments passava a visitar el consultori local dels Pallaresos, però també tenia la responsabilitat, no, de l'equip, que érem en total 6 metges, 2 pediatres, 7 infermeres i personal d'atenció a l'usuari. I una mica el que fèiem era intentar mirar tots els protocols que ens venien, perquè venien protocols, i reunir-nos tots i intentar adaptar sobretot el que eren distàncies amb els pacients. O sigui, van començar a venir una sèrie de maneres de treballar diferents, no? Posar vidres a la part d'atenció a l'usuari, i tot això era organitzar-nos d'una manera una miqueta diferent, sempre en equip.
I va ser difícil, va ser complicat, va ser relativament fàcil?
Bé, va ser una mica al principi, com diu ella, com que hi havia alguns escèptics, era, doncs, bueno, ho fem perquè toca fer aquest protocol, toca recordar-lo, i era inclús, doncs, una mica, potser esperem que no ho haurem de fer servir, no? Recordo les primeres comandes de mascaretes, no?, que vam fer. No va ser complicat perquè tampoc érem un equip gran, o sigui, estàvem benvinguts en aquest sentit.
I en el seu cas, el CAP Llibertat?
Doncs el CAP Llibertat va ser una miqueta curiós el que van fer, perquè nosaltres, bueno, tenim un equip bastant gran d'adults, de metges de família i infermeres d'adult, i també compartim juntament amb Horts de Miró la pediatria, o sigui, estem la pediatria del CAP Llibertat i la pediatria d'Horts de Miró, però també hi ha la pediatria del CAP Sant Pere. Llavors el que van fer va ser una gestió molt diferent, que van fer anar tot el personal que tenen els adults al CAP Sant Pere, i tot el personal de pediatria va venir al nostre CAP. Llavors van fer un CAP exclusiu de pediatria durant unes setmanes i un CAP exclusiu d'adults al CAP Sant Pere.
Clar, perquè vostè era infermera.
Soc infermera de pediatria.
De pediatria, sí, sí. I en aquest cas concret, com va afectar la irrupció de la Covid? Perquè sembla que els nens quedaven
no
al marge.
No van venir, uh-huh. Els nens no venien gens, o sigui, tenien visites molt poc comptades, no sé si això ho recordeu també, perquè va passar també en adults, però, bueno, semblava una miqueta també com si fossin de sucre, que no els hagués de passar res, i ja t'ho dic, també venien superpoc.
Clar, perquè de cop i volta, d'un dia per l'altre, el CAP es va quedar buit, no?
Es va quedar buit, i inclús vam haver de fer dies de, o sigui, l'assistència normalment al nostre CAP és de dilluns a divendres, i anem tots els dies hagués de treballar doncs, el torn de matí o el torn de tarda, vam haver de fer doncs, reajustaments d'anar només 3 dies, només 2 dies, i així combinant-nos per no coincidir tots els professionals al mateix moment.
La seva tasca concreta va canviar?
Totalment.
Què va fer?
Què
feia abans de la pandèmia, del confinament, millor dit, i durant la pandèmia?
Home, si tens fills, per exemple, no? Ho sabràs, no? Quan vas a la consulta amb la teva infermera, amb la teva pediatra, tens molta proximitat, agafes el nen, te'l poses inclús moltes vegades al damunt, o sigui, moltes vegades el que fas ets tu, no? Com una miqueta de mare, i fas tu pues, això, tota la gestió. Llavors era com, deixa'l aquí, el puc escoltar, això una miqueta a distància, era tot com... Anem tots amb una miqueta en por perquè tampoc no volien que els professionals, o sigui, nosaltres mateixos també acabéssim malament.
I moltes consultes telemàtiques?
Moltes, moltes. O sigui, això també s'ha quedat una miqueta, que ho anem arrossegant, i sí, telemàtiques i telefòniques, o sigui, tant la consulta com la... Aquesta és la que vam tenir més, i després, durant uns mesos després, o unes setmanes després va durar, i ara s'ha quedat amb menys visites, però seguim tenint-ne. O sigui, això ha canviat.
En el seu cas va canviar molt la feina d'un dia per l'altre, pràcticament?
Sí, és que la gent, com diu molt bé la Carol, va deixar de venir. O sigui, nosaltres mai vam tancar la porta del centre. Sí que hi havia una sèrie de normes, no?, de distàncies, de tal. També ens havíem de dividir en dos bombolles. En aquest cas érem 12 professionals en cada bombolla per no barrejar-nos entre nosaltres i evitar agafar la baixa tots alhora, no?
Això què vol dir, bombolles? Perquè això segurament en vam parlar molt fa 5 anys, sí. Però ara segurament ja no ens en recordem.
Vol dir que el nostre equip de professionals eren 24 en aquell moment. I per no estar tots a l'hora treballant, si algú es contagiava, estava vist que el virus era de transmissió ràpida, el que vam fer era dividir-nos en dos grups. En un grup érem 12 persones i en l'altre grup 12 més, i treballàvem a dies alterns torns de 12 hores, o sigui, 12 hores un dia, 12 hores a casa. I l'equip directiu, la Junta i jo, doncs el dia que estàvem a casa fèiem teletreball. Llavors nosaltres, per adaptar-ho també, perquè no podíem, era una mica complicat, després ja parlarem de la que ens va venir a sobre, no? Però com que era una mica complicat, sí que vam demanar als companys i a la unitat de prevenció, l'equip directiu almenys, poder-nos juntar amb les dos grups per poder transmetre la informació a tothom, perquè si no tot ho havies de fer per duplicat. I el que sí sobtava és que la gent no venia, o sigui, no venia ningú, era com estaves allí... I tot era telefònic, com diu molt bé la Carol, sí que teníem unes agendes telefòniques interminables.
Sí. I en aquest context, doctora, aleshores l'atenció domiciliària, és a dir, anar al domicili dels pacients, va guanyar un pes especialment rellevant?
Tampoc demanaven massa. Jo recordo un, el primer que vam fer amb EPI, amb una infermera, que era, bueno, una persona, és igual, no? Una persona que ens va demanar anar a domicili, evidentment hi vam anar... I clar, la teoria de posar-te l'EPI estava molt bé, però quan arribes a una escala d'una casa on deixàvem tot, no? Portàvem el cotxe preparat, ho vam deixar damunt de les bústies, ens vam canviar allí, vam entrar al domicili, vam visitar la persona i vam sortir perquè era un cas respiratori. No va passar res, anàvem ben protegides, no? Però una mica va ser com, uf, de la teoria a la realitat, no? De quan arribes allà... hem de mirar millor com ho fem, no? O sigui...
Però aleshores vol dir que la gent no volia ni atenció domiciliària?
No.
Això perquè creu que passava per la por?
Per la por al contagi, evidentment. Els sanitaris, per una banda, eren vitorejats, no?, a les tardes, però més endavant, no?, quan el confinament i tal. Per altra banda, també sortien notícies que no les miraven massa, la veritat, però de gent que tenien por si a la seva escala vivia un metge o una infermera, no? Perquè, clar, tothom tenia por, la veritat, no? Era un virus que no sabíem molt bé com... Sí, sabíem com es transmitia, però amb una sèrie de que havies d'anar molt protegit, de via respiratòria, que si el contacte manual era...
Vostè va arribar a fer atenció domiciliària en aquella,
no,
en aquell moment?
No, la pediatria no en fem.
No.
Habitualment no es fa.
Encara que hi hagués casos greus, teòricament greus.
No es fa.
I aleshores, tota aquella situació, durant aquelles setmanes, un cop ja, doncs això, es confirma que estem en plena pandèmia, que estem en ple confinament, va haver-hi molts canvis, no?
Sí.
Anaven canviant els protocols.
Sí.
Com van viure tota aquella evolució de 2, 3, 4 mesos?
Jo crec que teníem una capacitat, que ho diem a vegades en la Junta, no? Com vam tenir la capacitat de dia a dia canviar el protocol, perquè eren reunions, a més, que fèiem a la sala d'espera del centre, que estava buida perquè hi havia més espai i guardàvem 2 metres de distància entre nosaltres, i allí, doncs, bueno, ens enviaven, quasi tot vam fer com a 2 whatsapps, no? Un que era el seriós que en dèiem i l'altre que era el per enviar alguna cosa una mica més d'ànim, no?, entre nosaltres i de coses internes de l'equip. I a part d'això fèiem reunions en l'espai de tota la sala d'espera, que és bastant gran, per poder guardar la distància, i cada dia havíem de canviar alguna cosa del protocol. O sigui, jo m'admiro la capacitat de retentiva que teníem, no? Que de seguida se'ns quedava, no? El canvi de protocol també el teníem escrit, però realment ho agafaves molt ràpid. És que la necessitat obliga, no?
En el seu cas també notava, per exemple, per part dels pares i mares, molta por,
sí.
Molta sí. Incertesa.
Suposo que també per això mateix, no? Per la por, això ja no venien, no? Nosaltres els podíem contagiar els nens i llavors pues, els pares ja no els portaven.
Mm-hmm. I aleshores va notar un canvi també en les patologies o en les consultes que feien els pares?
De fet, les patologies van desaparèixer totalment, no te'n recordes? O sigui, sí. No hi havia patologia i és veritat, durant uns mesos, no, gairebé no teníem res. I ja està, si venia algú era perquè era algú molt greu, alguna patologia respiratòria, bronquitis, pneumonies i això, però la resta, ni revisions ni vacunes, absolutament res, no fèiem res.
I com s'explica això?
No hi ha barreja de nens a les guarderies, a les escoles, als centres comercials, a on vulguis, fins i tot al carrer, on sigui. Jo imagino que això, els nens de fet són una de les vies transmissibles de totes les malalties, no? Els avis, a les persones grans, als pares. O sigui que imagino que això va ser un factor.
No hi havia patologies entre els nens, però qui segurament va patir més va ser la gent gran, i en aquest context tenim el tema de les residències. La doctora Clotas, en aquell moment com a directora del CAP Sant Salvador, va haver d'assumir, perquè recordem que el CAP Sant Salvador també dona assistència a pallaresos, i vostès van d'alguna manera d'assumir la residència a la nostra llar. Com va anar?
Bé, ahir recordeu una mica dades, no? Dates, més que dades. Dades les tinc al cap. Però sí que és cert que vam començar molt aviat. El 23 de març vam tenir allí el primer cas, que era una persona que havia pernoctat simplement un dia a la residència. Ens van avisar perquè les familiars deien que estava ingressada Joan 23 amb Covid. I llavors el que vam fer com a primera cosa així que se'ns va acudir, vam dir, cuidado, amb qui va sopar, amb qui va estar en contacte, i aquests vigilem-los. Entre el 23 i el 29 de març vam veure que començaven aquests comensals que havien estat amb ella, n'hi havia uns 4 o 5 que començaven a tenir febrícula, febreta, o sigui, dècimes, i llavors sí que vam demanar una reunió amb gerència perquè ja veiem el que vindria. Havíem tingut abans una residència a Valls, no? Que era la Vallús, que ja havien tingut casos, i llavors vam fer una reunió amb l'epidemiòloga, la doctora Olona de l'hospital, amb gent de geriatria, amb el nostre gerent, amb direcció d'atenció primària, per una mica exposar el cas. I en aquell moment, que quasi no n'hi havia, sí que ens van donar PCRs per fer als pacients de residència, amb el que et dic, que des del dia 23 que en teníem un cas, doncs el dia 29 ja n'eren 32. Llavors, clar, allí va ser quan la vam confinar, aquella residència. I nosaltres el que vam fer, sempre havíem tingut relació amb ells a nivell de que són pacients nostres, però ells tenien metge i infermera, no? Però és un domicili de pacients, vull dir, no hi ha tomes d'oxigen, no hi ha una sèrie de coses. I el que vam fer és, a partir de l'1 d'abril, tenim la primera reunió que ja fem amb ells després de parlar amb els nostres caps, la vam fer a la tarda, a més, amb què ja els hi comencem a dir pues, què hem de fer, no? amb ajut dels epidemiòlegs, com hem de sectoritzar, com hem de separar persones positives de negatives, i ja va començar allí tot el que vam haver de fer.
I ara que han passat 5 anys, amb la perspectiva del temps, creu que van actuar correctament, vostès i sobretot la direcció de la residència?
Sí, hi va haver molta polèmica i molta política, de la que evidentment ens vam evadir, perquè no era la nostra feina pel mig, però sí, o sigui, nosaltres vam derivar els pacients que s'havia de derivar. Sí que vam mirar si alguna persona tenia fet un document de voluntats anticipades, que no, o sigui, per saber una mica l'estat, o sigui, el primer dia vam repassar l'estat de cada un dels pacients amb els seus metges i infermeres, tenien a més personal de baixa, i nosaltres la residència jo crec que la van intervindre, si no recordo malament, el 14 de... o abans, el 14 d'abril, això. Nosaltres a partir del dia 5 ja hi vam anar. Primer a fer-los informació, el dia 5 era un diumenge, vam enviar infermeres del centre a fer-los informació en com posar-se i treure EPIs, els vam facilitar EPIs, i a més hi havia una empresa de plàstics allí que ens va donar Silvalac, que ens feien com una mena de bates, no? per protegir-nos encara més, i vam començar ja a donar-los ajut de que enviàvem infermeres a formar-los. I a partir del dia 9 vam començar a passar visita, o sigui, abans de que fos intervinguda, nosaltres De fet, al cap estàvem, doncs, bueno, l'atenció telefònica ja la fèiem, i el que vam fer era distribuir-nos, o sigui, agafar protocols. Vam agafar el protocol que teníem del departament, el protocol nostre d'atenció primària, algun protocol hospitalari, perquè, doncs, bueno, una mica per si se'ns complicava algun pacient, i el que fèiem era grups de dos metges cada dia, de manera que si tu anaves el dilluns, doncs repeties el dimarts per fer una continuïtat assistencial del pacient. O sigui, dels metges que estàvem, sempre dos anàvem a la residència i un es quedava al cap amb un metge resident que ens ajudava per resoldre les trucades i amb un voluntari que va venir, que era un metge jubilat.
La gestió de la residència dels Pallaresos va ser potser l'aspecte més dur per a vostè com a directora del centre?
Per una banda, dur en aquell moment, però amb molt d'ajut, perquè va venir, bueno, en aquest cas, el doctor Spook, que era un metge jubilat, que estava acostumat a treballar fora, no?, a Àfrica i en altres llocs, i també per part dels nostres CAPs, no?, i d'epidemiologia, i sobretot de la unitat de prevenció, que sempre ens deia més val costar peu de més i tal. Teníem EPIs, per sort. Sí que va ser dur, però també et diré que l'últim, jo recordo el primer dia que hi vaig anar, perquè jo vaig entrar a la primera, evidentment, no?, com tocava, i l'últim dia que vaig marxar me'n vaig anar d'allí una mica de recança, de no tornar-hi, perquè dins de lo dur que va ser la situació, jo entenc que va ser la situació dura pels pacients i pels familiars, però, clar, érem una mica, durant el primer mes, a part dels cuidadors, la visita que rebien cada dia, no? I realment és que, bueno, amb gent gran, que alguns, pues, com saps, tenen problemes cognitius i tal, tu portaves un EPI, però feies una mica, doncs donaves mans, escoltaves, o sigui, això sí que ens vam treure tota la... O sigui, vam fer una atenció integral com faríem, l'única diferència que portàvem un EPI, no?
Però... Vostè saben que en aquell moment, però, va haver-hi molta polèmica en general, no?, sobre les residències.
Sí, sí, hi havia molts mites.
Molts mites? Creu que es va excedir la crítica potser en aquell moment al que s'estava fent en conjunt a les residències, tot i que és evident que cada residència, cada centre era un món a part i segurament tenia les seves gestions particulars. Però quina anàlisi en fa vostè?
A veure, jo faig una anàlisi, per exemple, jo com a familiar sí que entenc que els hi va ser molt difícil, no?, no poder contactar amb els seus avis fins que no vam aconseguir tenir tablets perquè poguessin parlar amb ells, que això ho feien els cuidadors. Però, clar, la gent realment jo crec que no entenia la dimensió del problema, perquè nosaltres en total, durant tota la pandèmia, vam arribar a portar 116 malalts, només 23 pacients no es van contagiar, i que el virus era sorprenent, com deien, no?, jo que escoltava l'entrevista que vas fer les companyes, o sigui, realment ni els pacients més fràgils eren els que no ho superaven, això era sorprenent, no?, deies, a vegades el que està, sembla que està millor, però aquest no ho supera, i era, és que d'un dia per l'altre, o d'una hora per l'altra, canviava la situació del pacient, és a dir, era un virus molt, molt agressiu en aquests casos. Però sí, no és veritat que no derivéssim, sí que és veritat que va haver pacients els que van necessitar que van anar a l'atenció a ingressar als hospitals, els que no es van derivar va ser perquè ja no hi va haver temps i realment el virus era molt ràpid. Clar, la gent de fora que veien, doncs veien que entràvem nosaltres amb l'EPI, que era espectacular. Veien que hi anava molt la funerària, clar, però això era lògic. O sigui, és que evidentment hi va haver un índex de mortalitat elevat.
La infermera Carol Tudela va jugar després també un paper molt important quan va arribar el tema de la vacunació. Recordem que tot va anar relativament ràpid, va ser un 2020 molt intens perquè vam tenir la irrupció de la pandèmia a finals de febrer, principis de març, i a final d'any, justament el 27 de desembre, l'endemà de Sant Esteve, del mateix any, del 2020, començava la campanya de vacunació al nostre país. Com recorda tot aquell procés?
Bueno, jo recordo que el dia 21 de desembre de 2020 ens van cridar 26 infermeres de tota Catalunya per anar a Barcelona. Primer havia de ser un Teams i al final, doncs, va ser una reunió presencial al Departament de Salut, tots amb mascaretes, i bueno, ens van dir que a partir d'ara seríem les coordinadores de la vacunació Covid de tota Catalunya. La veritat és que és bastant emocionant, no?, que pensar, jo crec que amb les vacunes, evidentment, i pensar que potser teníem en les mans nostres la solució al problema, m'emociono, perquè realment, doncs, bueno, penso que vam fer un molt bon paper. Sabem que hi ha gent que no hi creu, però bueno, la primera residència va ser la de la Mercè, aquí a Tarragona, també molta il·lusió fer-la, i bueno, jo crec que sí que la vacunació ens ha ajudat a tots, i després amb tots els canvis que vam haver de fer, anant afegint grups d'edat, i les residències sobretot, que van ser les primeres que vam fer amb el personal també seu, És que els hi donava igual si era el dia 31 de cap d'any, els hi donava igual si era el dia de Reis, la tarda de Reis, donava igual. O sigui, el que volien era que ens anéssim a vacunar i ens rebien quasi bé plorant.
I la tasca de coordinadora en què consistia?
Buah, la tasca de coordinadora. Coordinar totes les residències. Nosaltres portàvem, bueno, dic nosaltres perquè jo estava juntament amb la meva companya Alba, que va ser la que vam anar, amb la que vam anar a reunir a Barcelona, i després es va afegir l'Anna Ribas també, i el que fèiem era posar-nos en contacte totes les residències per marcar la data de la primera vacunació quan vam començar i reclutar un nombre descomunal de professionals sanitaris. Primer van ser infermeres, bueno, de fet al final només van ser infermeres i TCAIs per portar a terme la vacunació i ja està. Llavors els vam coordinar les dates i qui anava en cada residència. Fèiem briefings, que això és el que parlava abans també la Lourdes al CAP, i nosaltres el que fèiem era el briefing de primera hora amb totes les novetats, amb tot el que havíem de fer, perquè clar, cada setmana o gairebé cada setmana teníem reunions amb departament per doncs, tots els canvis que podien haver a nivell de vacunació.
Clar, recordem aquell moment, comencen per les residències i després com evoluciona, perquè segur que molts de nosaltres ja no ens en recordem si anaven per franges d'edat o no.
Per franges d'edat.
Però comença per les residències.
Sí, comencem per residències i personal de residències i personal que té accés a les residències com, bueno, doncs, jo què sé, la perruquera, el fisio, o sigui, tothom que pogués tindre un accés a dins de la residència, que hi hagués d'entrar a la força i que tingués un contacte directe amb l'usuari, amb el resident. I després ja van començar per grups com ara els Mossos d'Esquadra, com ara els professors, resta de professionals sanitaris també, dentistes. No recordo exactament l'ordre que va haver, però jo crec que ja sobre abril, no, març, no recordo ni gaire les dates, i mira com ho he intentat repassar, però sobre el març així ja van començar amb tota la població. Llavors, evidentment, van començar ja amb població general, amb unes edats, paral·lelament també amb els grups de professionals, i anant disminuint, començant des dels més grans i anant disminuint cap als més jovenets.
I després podem recordar d'aquella etapa l'ús de grans instal·lacions,
oh,
no?
Molt
recordo,
bonic.
Per exemple, a Tarragona, el Palau d'Esports Catalunya, amb cues quilomètriques de milers, sí, de persones, sí, sí, que tenien dia i hora per vacunar-se.
Que donaven tot el tom a la...
Sí.
I això vam estar coordinant.
Això vostè també se'n, sí, va encarregar d'aquesta,
sí, sí,
coordinació.
Sí, amb juntament amb l'Alba i amb l'Anna. I, bueno, de fet, tota la preparació prèvia amb els arquitectes, de com podeu distribuir l'espai, que també amb les cadires totes aïllades, totes ben separadetes, i l'espai dels estants, no? Tots separadets amb biombos, no sé si es diu així.
Sí.
No? Doncs tots separadets amb on entrava cada persona, i també tot el sistema informàtic que es va haver de fer especial per tot aquest procés, perquè no funcionàvem amb ECAP, que és el sistema informàtic que tenim ara mateix gairebé tots els proveïdors sanitaris, però bueno, es va formar un programa que em sembla que es va fer servir també a nivell de no sé si de tota la resta d'Espanya, però almenys tota Catalunya fem servir el mateix, on tu fes el registre de vacunes i bueno, doncs a partir d'allí ells ja tenien el seu certificat, no sé si se'n recordeu també d'això, sí, certificat de vacunes per poder viatjar. Vam tenir moltes coses, molts falsificacions, demandes de jo m'he vacunat però no és veritat, però va ser bueno, molt bonic, molt bonic tot el procés, i a poc a poc és veritat que les primeres setmanes va ser mogollon de gent amb cues, quilòmetres, com deies tu, cotxes aparcats per tota la zona del... Clar, jo parlo de la zona de Tarragona perquè és la que vaig coordinar al Palau d'Esports de Catalunya, però bueno, tota la resta de pavellons que es van habilitar, dos centres també, i aquí a Avinguda Catalunya també vam obrir un espai, em sembla que era el Casal l'Avis,
sí, sí, sí,
o no sé si és alguna cosa així, sí. I bueno, diferents espais també.
La plaça de toros també, la Tarraquarena plaça
també
va ser un punt de vacunació.
Però va ser molt, molt petit, no recordo allí què van fer exactament, no me'n recordo, la veritat. I bueno, a Valls també vam habilitar, que també el vam coordinar nosaltres, i el de Reus ja el vam passar amb unes altres companyes, concretament amb la Sandra, que van fer-ho ells. Pues, bueno, va anar disminuint, es va haver d'anar adaptant també doncs, aquesta disminució de vacunació, no? Fins que al final ho vam acabar.
Se sent encara emocionada quan veu, per exemple, el record d'imatges d'aquelles, no?
Sí.
Milers de persones
de
fent
fet,
cua,
sí,
ordenadament.
Sí, sí. De fet, ahir repassava, igual que l'Aurora estava repassant tota la seva part, jo estava repassant ahir fotos perquè en tenim milers i milers i milers, i bueno, milers potser és una exageració, però sí, sí, i la veritat és que Sí, bueno, ja ho has vist abans.
Clar, i ara, quan 5 anys després veu que els índexs de vacunació han baixat tant, quina reflexió li porta?
La pèrdua de por a tot i la banalització de la malaltia com a tal. De fet, ahir també ja sortia que realment de Covid aquest any no n'hi ha hagut, molt pocs casos, ha predominat molt la grip, tant la A com la B, i ja està. Llavors, no tenim por, no passa res. No cal vacunar-se.
Però vostè hi està d'acord?
No vacunar-se? No, totalment.
És a dir, que ens hauríem de continuar vacunant cada any, igual que ens vacunem, o una part de la població es vacuna de la grip.
Els grups de risc i a la població per franja d'edat que toca vacunar-se s'hauria de vacunar.
Què ha après, doctora, com a directora d'un centre d'atenció primària, ara al cap del Morell? Què creu que ha après vostè i el conjunt dels seus companys i companyes de l'atenció primària d'aquell episodi de la Covid?
Bé, jo vaig aprendre primer que sol no fa res, però això ja ho sabia, no? O sigui, nosaltres a Sant Salvador sempre hem estat, encara hi faig de guàrdies, un equip molt cohesionat i per sort vam aconseguir establir un protocol, o sigui, primer treballar en protocol, val? Després treballar en equip i intentar cuidar-nos. O sigui, nosaltres realment era dur, no? La feina aquesta d'anar cada dia amb un EPI, ens estàvem 2 hores passant, pensa que hi havia 2 plantes, cada planta amb 40 pacients, i un dia fèiem una planta i els que estaven malament de l'altra i un altre dia una altra, no? Això era un canvi a primària. Vam aprendre com sectoritzar una residència, o sigui, vaig aprendre molt del món residencial. Ja m'agradava la geriatria, però encara m'agrada més, i vaig aprendre sobretot això, no? De que quan un es desanimava, l'altre l'ajudava, no? O sigui, l'equip va ser molt, molt important, i la satisfacció de que quan ens van venir a fer els tests, no? El TAR aquest tan molestós, cap de nosaltres es va contagiar, i per tant aquí agrair, no? A la unitat de prevenció i a tothom que ens va facilitar material, també a Regió Sanitària, que realment ens vam protegir molt bé, no?
Per I vostè? Feina. Què n'ha après d'aquell episodi?
Doncs realment he après que la gent no aprèn.
Sí,
és el que he après, entre altres coses. Però sí, això veig que tot i haver passat una pandèmia, moltes vegades continuem igual amb el mateix. De fet, ara havíem baixat molt l'índex de visites, no? No sé si vosaltres també us ha passat.
Sí,
i ara tornem a pujar, o sigui, tenim visites d'urgències que realment no ho són i no caldria. Quan abans, a l'època de la pandèmia, durant, potser vam estar un anyet o així, no?
Sí. És a dir, que la societat en general no hem après
res. No, de fet,
ens comportem com el 2019.
De fet, te podria dir alguna cosa així, que m'he trobat al supermercat. Sí?
Digues.
Sí. Estornudar al damunt d'una fruita, i tot i tenir uns guants allí ben posadets, estornudes i estossegues al damunt de la fruita, de la peix, de la verdura, no m'ha après. No m'ha après res.
I com a infermera d'atenció primària, de pediatria, què n'ha après?
He après que és molt dur. Passar una altra Covid seria molt dur, i que de fet al final jo crec que el que diu ella també, que el companyerisme, tot i que moltes vegades hi ha conflictes, no?, entre companys, que això sempre hi és, igual a totes les feines, doncs jo crec que vam saber comportar-nos com a equip i sortir-ne endavant. I evidentment, si en tornés a passar un altre, tornaria a passar el mateix.
Però ho faríem millor que fa 5 anys?
Home, jo crec que sí que m'ha après, si fos exactament el mateix, però clar, com que sempre les coses poden canviar, igual...
Vaig acabant. Creuen que l'atenció primària no va ser prou ben valorada en el seu moment, i fins i tot 5 anys després encara no se la té prou en compte a l'hora de recordar la pandèmia de la Covid?
Jo en aquell moment, i potser per la circumstància, no, de la residència, no, sí que se'ns va donar una mica de recolzament, inclús de reconeixement, també a l'Ajuntament dels Pallaresos, que quan vam poder ens van fer el pregó de Festa Major. No? Sí que vam ser reconeguts per el que és la nostra població, però ara en aquest moment ens passa una mica el que diu la Carol, no? En aquest moment en què per generacionalment hi ha una sèrie de jubilacions, no? de metges de família, tampoc la medicina de família no és la que la gent li agrada més o trien més en l'especialitat MIR, sí que en aquest moment tenim això, una avalanxa o un volum elevat de persones que demanen assistència. La pandèmia ens ha permès obrir canals de visita no només presencial, sinó també telefònica i tal, i realment hi ha moltes coses, no, que, com diu ella, ens podríem estalviar. O ara, quan deies això, a mi ara em molesta, la gent gran no tant, venen amb mascareta, però a mi em molesta molt quan ve algú amb una grip i no es posa mascareta per entrar al centre, oi? O quan no es volen vacunar. però bueno, és, som així.
Carol? Atenció doncs... primària, reconeguda, prou reconeguda, la, tota la vostra tasca?
Home, jo crec que durant una temporada han estat ben reconeguts, sí, no? I sí, ara doncs tornem una altra vegada a, la, a les mateixes, però bueno, tampoc ni em faig mala sang ni penso... No em reconeixen, no em reconeixen, me dedico a fer la meva feina i a la faig el millor que puc i tal com m'agrada fer-la, ja està.
I les coses, en l'estructura de l'atenció primària, el que toca en cadascuna de vostès, algunes d'aquelles coses que es van adaptar al 2020 s'han quedat? En les maneres de treballar, vull dir?
Jo crec que no, que hem tornat, almenys el meu, en el nostre cas, hem tornat una altra vegada igual, sí, que ha canviat la mascareta, no? Que ara potser ens la posem quan estem malalts o quan arriba la, el moment de les urgències que visitem, perquè sabem que venen amb patologia respiratòria, però no.
Poca cosa més. Poca. I vostè? Cosa.
Bueno, utilitzem més la higiene de mans, bueno, que ja l'utilitzàvem, però ara ja hi ha molt més, sí que hi ha més dispensadors, no?, de gels hidroalcohòlics, la mascareta, com sí, diu ella, i bueno, poca cosa més, el que et deia. La gent que ha tingut un cas a la família potser sí, no?, que és més conscient, però la resta pues, bueno, segueixen igual. Sí, sí.
Potser hi ha molta gent que no vol recordar, no?, en aquesta societat del primer món, no vol recordar aquest aniversari, aquests 5 anys, però en fi, nosaltres el paper que hem volgut jugar avui i en altres programes del Bon Dia Tarragona és també fer un reconeixement als professionals sanitaris, el que van fer en aquell 2020 que va canviar d'alguna manera, encara que potser no definitivament, les nostres vides. En fi, avui hem parlat de la Covid, 5 anys després, hem parlat de l'atenció primària, ho hem fet amb la doctora Lourdes Clotas, que en aquell moment era la directora del CAP de Sant Salvador i actualment és la CAP del Morell, i també ho hem fet amb Carol Tudela, infermera del CAP Llibertat, ara fa 5 anys i avui també. A totes dues, moltes gràcies. Carol, Lourdes, felicitats. Gràcies. Per la feina.
Gràcies.
Gràcies a totes dues, les nostres convidades aquest dijous en aquest segon programa especial del Bon Dia Tarragona dedicat a recordar els 5 anys de la pandèmia.